Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passant 2 minuts de les 12 del migdia, us parla Pere Joventí, Balcells. El PSOE i Unides Podem han arribat a un acord per reformar el sistema de pensions, ho ha avançat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, a través de Twitter. El ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, es va reunir ahir amb la formació Lila i els va traslladar una proposta que durant setmanes també ha estat negociant amb la Comissió Europea. D'una banda, s'ampliarà el període de càlcul de les pensions i de l'altra, es reforçaran també els ingressos amb mesures perquè els sous més alts aportin més a la caixa del sistema de la Seguretat Social. Els sindicats valoren de forma positiva aquest acord al qual han arribat els dos socis del govern espanyol per reformar aquestes pensions. És el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez.
Creo que es extraordinariamente positivo, es decir, mejor imposible. Los 25 años garantizan que las personas que están en estos momentos en puerta de la jubilación van a mantener las expectativas que tenían y los 29 años, que en realidad son 27 porque hay dos de carencia, que se pueden quitar, van a garantizar que algunas personas que por este sistema van a tener una pensión mejor la puedan tener.
I el secretari general de Comissions Obreres a l'Estat, Unai Sordo, també ha valorat de positiu aquest acord, tot i que encara, diu, han de revisar i estudiar al detall aquest text definitiu, perquè diu que les pensions són una matèria molt complexa. Sordo ha remarcat també que el sindicat té propostes pròpies i que serà exigent a la fase final d'aquesta negociació. I un altre acord, però en aquest cas a Europa, entre el Parlament Europeu i el Consell, permetrà reduir en un 11,7% el consum final d'energia l'any 2030 en comparació amb el 2020. La mesura forma part d'un paquet de mesures de la Unió Europea per reduir el consum energètic i fer front al canvi climàtic. Per arribar a aquesta reducció seran els propis estats membres els qui determinin les seves pròpies mesures i hauran de ser fixades als seus plans d'energia i clima. I d'altra banda, el secretari general d'UGT, José María Álvarez, també ha exigit arribar fins al final per determinar les causes de l'accident de la mina a Súria, que aquest dijous va causar, recordem, 3 víctimes mortals, i ha demanat que es prenguin totes les mesures perquè no torni a passar. En aquesta línia, el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, també ha explicat al programa El Matí a Ràdio Estel que la mina de Súria es treballa a temperatures inferiors que poden arribar a superar els 40 graus.
Se treballa unes condicions molt extremes, per això estem exigint permanentment que es prenguin mesures. S'ha fet una rampa que ha costat una barbaritat i que ha estat una obra intensa, que ha trigat molt en fer-se, i suposadament la rampa havia d'obrir una nova ventilació, que juntament amb unes estacions de ventilació haurien de baixar la temperatura. És cert que alguna cosa ha baixat, però contínuament tenen temperatures molt altes i contínuament puestos on la ventilació no és suficient.
Hernández també ha deixat clar que Comissions Obreres està permanentment reclamant mesures de seguretat per córrer al mínim risc. I aquest matí l'Ajuntament de Barcelona ja ha fet retirar els cartells despectius que havien aparegut sobre l'Alzheimer amb fotografies de Pasqual i Ernest Maragall amb el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha mostrat el rebuig a aquesta campanya que ha titllat de menyspreable i ha dit que fomenta l'estima cap a les persones amb Alzheimer i les seves famílies. També ha sentenciat que no permetran que l'odi enfangui el debat polític amb joc brut. I pel que fa el candidat republicà Ernest Maragall, la figura del seu germà ha dit és patrimoni de tots i diu que va ser el millor alcalde de Barcelona i que això està per sobre d'aquests atacs que ha considerat d'indignes. També ha considerat que els malalts d'Alzheimer són infinitament més dignes que els autors d'aquest ultratge i avisat que actuaran en conseqüència. I d'altra banda, almenys 12 detinguts en un ampli dispositiu contra una organització dedicada al tràfic de cocaïna i haixís a Gironella, al Berguedà, els Mossos d'Esquadra hi han fet fins a 14 escorcolls i han deixat la via pública aquest matí plena de vehicles policials. L'operatiu ha començat cap a les 5 del matí. I ara els esports amb Anna Closa.
L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i la seva mà dreta i excap de gabinet, Jaume Masferrer, seran jutjats per la querella que va presentar Jaume Roures relacionada amb el Barça Gate. Segons ha avançat el periodista esportiu Adrià Soldevila, tots dos seran jutjats per injúries i calúmnies pels missatges a les xarxes socials emesos contra Roures. La fiscalia els posa una fiança de 100.000 euros a dipositar en 24 hores si no volen ser embargats. Aquesta querella es va adjuntar a la denúncia dels socis contra Bartomeu i Masferrer, també el CEO del club d'aleshores, Òscar Grau, l'excap dels serveis jurídics Román Gómez Ponti i Carlos Ibáñez, propietari del grup Nice Stream. D'altra banda, el Barça ha presentat aquest matí el protocol de seguretat per al Clàssic de Lliga del proper 19 de març. El Barça-Madrid es considera del risc i és per això que el club exigeix als socis abonats que vulguin alliberar el seu seient que omplin un formulari amb les dades de la persona que ocuparà la seva localitat. Aquesta nova norma pretén evitar que els aficionats rivals ocupin de manera desproporcionada l'estadi i es pugui identificar de manera ràpida els espectadors en cas que es produeixi alguna incidència. El Barça recorda que els assistents que vinguin amb l'abonament d'un altre soci, que portin el comprovant, ja sigui el mòbil o en paper imprès, i a banda, el carnet de soci, ja sigui el seu o del titular, el carnet físic de l'abonament d'aquesta temporada i el DNI. Aquestes sessions es podran fer fins a la mateixa hora del partit.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb el matí a Ràdio Estel i Mercè Raga. Nosaltres tornem, com sempre, amb més notícies a la una. Fins ara.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
9 minuts que passen de les 12. Vinga, va, que és divendres, som a principis de mes, el cap de setmana ja és aquí, ja tenim a l'estudi també a la periodista Thaís Gutiérrez, que ens porta, com ja sabeu, un recull d'aquelles propostes culturals imperdibles de cara a aquest mes de març, que és el primer divendres de març. Com estàs, Thaís, primer
bé,
de tot?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Ben trobada, escolta, quin gràcies. Gust, no? Comencem el...
Un bon temps, s'ensuma ja la primavera, uau, eh?
Uau, ja està, i a la tarda... Clar, és que entra el 21, no? És el 21.
El 21, però d'aquí res estarem un altre cop queixant-nos de que fa massa calor, eh? Ho saps.
Ho hem de recordar, això, exacte. Vull dir, a veure... Escolta, que plogui ja, també.
També, una mica.
Crec que a finals de la setmana que ve... No, perdona, crec que és dilluns, el Mirall ens ha dit aquest matí, el nostre meteoròleg, que hi hauria alguna precipitació.
Ai, benvinguda la per pluja, favor. Per favor. Sí, 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 sí.
Perquè si no,
esperem
escolta...
Esperem que sí. Sí.
Thaís, primera reflexió que fas avui a l'Imperdibles.
Mira, començo, perquè avui us porto una reflexió que m'ha sorgit mentre estava preparant la secció, no? Mentre estava fent tota aquesta tria de les propostes, dels plans, que aquestes setmanes que n'hi ha per tot el territori, per tots els gustos, per totes les edats, i de cop m'he adonat que fa 3 anys que ens van tancar.
Calla, sí.
Fa 3 anys del confinament, eh? Mm. Perquè era el 14 de març del 2020, que va ser quan van decretar l'estat d'alarma, i allò es va allargar mesos i mesos, no sé si us en recordeu, I mentre revisava totes aquestes propostes, que són xulíssimes, he pensat, quina alegria, que bé. Però alhora he recordat que quan estàvem tancats, que quan estàvem allà a casa fent el que bonament podíem, sobretot els que teníem fills petits, vam trobar molt a faltar això, no? Aquesta alegria.
Ostres, sí.
Aquesta, la il·lusió de tenir plans, de pensar què faràs el cap de setmana, de dir, mira, hi ha 4 propostes que em venen molt de gust, haig de triar, oh, quin problema, no? És a dir, com vam enyorar tot això, i alhora vam entendre que som uns privilegiats, de fet, no? De tenir tot això al nostre abast.
Aquesta oferta, no?
I sí. Que... Efectivament, i de fet ara ho tornem a ser. Una mica la reflexió va en aquest sentit, perquè crec que tenir al nostre abast cultura, oci de qualitat, és un privilegi, crec que l'hem d'aprofitar, no? Una mica el que volia era animar la gent a sortir de casa, omplir els teatres, els cinemes, els festivals, els restaurants, una mica donar suport al sector cultural, al sector de l'entreteniment, al sector de la restauració, perquè trobo que és una meravella tenir aquesta oferta de lleure que tenim. I després d'haver viscut aquella experiència tan dura, que és cert que han passat 3 anys i no tenim gaires ganes de mirar enrere, però crec que està bé extreure aprenentatges,
home, sí.
No?
Sí.
Sobretot dels moments complicats com aquells, i per tant crec que és important no oblidar aquella sensació de que enyoràvem aquesta normalitat que aquell, tornem a tenir, no?
Aquell privilegi que deies tu, no? De dir, ostres, va, o sigui, és que puc triar.
I... Efectivament, efectivament. Entra una oferta de molta qualitat. Per tant, sortim al carrer, gaudim, disfrutem i siguem conscients que som uns privilegiats.
Ja, mira, ja ho he dit. És que... que estava tan posada la reflexió de la Thaís que ara m'ha agafat de cop el canto del loco amb aquest volver a disfrutar, que sens dubte ho hem de fer. I mira, Thaís, és que abans et volia comentar una cosa. A veure, com ho veus tu? Ens interessa molt també saber quina opinió tens, perquè sí que és veritat, ara que deies tu, amb aquesta oferta, no? Que tots tenim ganes de fer molts plans culturals, d'anar molt al teatre. Tenim moltes ganes d'anar al teatre. I ha passat per aquí el Carles Martínez, que amb Pere Arquillué doncs, estan fins al 19 de març, no sé si l'has anat a veure, l'adversari.
No.
Escolta.
Vaig molt menys al teatre del que m'agradaria, però clar, la vida familiar amb criatures petites a vegades és complicada.
És clar, és complicada, Thaís, i també quan et donen que aquesta oferta sigui tan limitada en quant a temps, no? Ho parlàvem amb el Carles, que clar, ells van estrenar el Temporada Alta a Girona, és veritat, a l'octubre, ara han estrenat el Romea a l'1 de març i marxen el 19 de març.
Són pocs dies, clar.
Clar, són molt pocs dies. I després el que tu dius, clar, és que tots tenim una vida, no? I compaginar-ho tot, al final,
és molt difícil.
És com de repensar-ho, no? I el Carles Martínez deia, bueno, és que potser, veient la demanda que hi ha ara mateix, no? Aquestes ganes, aquesta reflexió que iniciaves tu dient, escolta, que la gent té ganes de consumir cultura, perquè no ens ho replantegem, creem nous espais culturals per donar cabuda a
tota aquesta oferta i que pugui satisfer tota aquesta demanda.
Clar.
No? És a dir, una mica obrir potser nous espais o buscar o reinventar, perquè hi ha llocs que potser podrien tenir altres usos i donar una mica de lloc a la cultura, i tant, i tant.
És que és això, és donar lloc i cabuda a la cultura. Jo, per exemple, mira, si te'n vas al lliure, tots érem fills meus, no? Aquesta obra que també ha estat, però, brutal, entrades exaurides, crec que és el 27, ara no sé, ho dic de memòria, és l'últim cap de setmana de març, que acaba l'obra, però que ja han dit que la prorroguen.
Perfecte.
Però clar, l'altre és el que comentava el Carles, que moltes vegades aquestes previsions culturals es fan a 3 anys vista o... Llavors, tenir una mica
és molt difícil. Sí,
és potser, molt complicat.
Potser la idea seria això, obrir nous espais.
Jo
no,
ho he trobat sensacional. De dir,
molt
que,
bona
que
idea.
Està, o sigui, és fàcil?
Molt
ostres,
bona idea.
Doncs, no?
Clar, perquè la cultura vagi conquerint també nous espais i arribi una mica més a tot arreu, acostar-la a la gent, als barris, no? Jo ho trobo molt bé.
I mira, i tu també ho entendràs, segur que la perfecció, perquè que tampoc ens centrem en Barcelona.
I tant.
Vull dir que, sí. Per exemple, el mateix dret té una persona d'anar lliure a una persona que sigui de Barcelona com una persona que sigui de Lleida.
Sí.
I si la temporalitat de l'obra, ho assumim, són 19 dies, no? Escolta, doncs que vagi, no? I que circuli per tot el país.
Totalment, que faci gira perquè
el territori
hi és.
Perquè això és una discriminació, al final.
I el territori existeix i té ganes de cultura, igual que tenim ganes la gent de Barcelona. Sí, sí, això ho hem de tenir molt present, que a vegades ens en oblidem, des d'aquí de Barcelona.
No, aquesta sort i aquesta oferta cultural tan bona. Doncs mira, aquesta reflexió, no?, que he trobat, sí, que he trobat interessant. Ara sí, va, amb aquestes ganes renovades que deies tu, va, que tenim la sort de poder estar al carrer, de poder gaudir del cap de setmana, de poder tornar a disfrutar. Comencem amb els imperdibles.
Som-hi.
Diria que la primera proposta reivindica la figura de la dona més enllà del 8M. Man, I feel like a woman. Va, primer imperdible. Què et proposes?
Bueno, com que aquesta setmana ha sigut 8 de març... De fet, jo crec que cada dia hauria de ser 8 de març, eh? Perquè no s'hi val això, no?, de només un dia fer cas al que fan les dones, donar visibilitat... Però, en fi, dit això, us porto una proposta que fan 9 museus a Barcelona i l'àrea metropolitana, que s'han posat d'acord per 6ª vegada ja, que és per oferir un cicle de contacontes, que es diu Petites històries, grans dones. Això és una iniciativa pensada sobretot pel públic familiar, amb criatures a partir de 5 anys, més o menys, i el que vol és donar a conèixer figures de dones importants que estan vinculades al patrimoni de cada museu. Això és una activitat gratuïta que es fa els 3 primers caps de setmana de març, encara queden uns quants. Per exemple, aquest diumenge us he seleccionat unes quantes perquè us feu una idea.
A veure...
Al Museu d'Història fan un conte dedicat a Tecla Sala Mira el Peix, que va ser una empresària tèxtil molt important. Dissabte vinent, al Museu del Disseny, el conte estarà dedicat a l'artista Marina Salazar. I el mateix dia, al Museu Picasso, parlen de la mare de l'artista.
Mira, que bé!
Maria Picasso López, que és molt més desconeguda. És a dir, reivindiquen dones que molts de nosaltres no coneixem. Diumenge 19, per exemple, al Museu de Ciències Naturals, el conte que fan allà ens descobrirà qui és Anna Homedes, que és una biòloga especialista en comportament animal, que fa coses molt interessants. Per mi, és una oportunitat molt xula de fer una activitat en família i descobrir què fan aquestes dones, moltes de les quals no les coneixem.
No les coneixem, sobretot perquè aquesta invisibilitat, sens dubte, aquestes petites històries a grans dones. Ara, Thaís, per la següent oferta cultural. No ens movem de Barcelona. Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión también cambiará tu vida pues sus hechizos son buena suerte salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción tumbas y flores. A mi m'ha agradat molt aquesta
proposta.
Sí, perquè no el coneixia.
Home, això, en la gent que li interessen les noves tecnologies,
clar,
internet i les xarxes, és un must, que en diuen, eh? Llavors, aquest cap de setmana, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, hi ha el Meme Fest.
Meme Fest.
Això és un festival dedicat a la creació cultural i humorística, sobretot a internet. Llavors, és una cita que, si us interessa tot aquest món i aquest univers, és molt interessant, perquè passa tot el dissabte i el que són diferents xerrades i tallers que aborden tots els temes relacionats, sobretot, amb l'humor a les xarxes. Però no només això, perquè després també tracten temes com, per exemple, la sobreexposició, perquè avui en dia realment aquest és un tema del qual hauríem de parlar. Parlem de les crítiques, parlem de la cultura de la cancel·lació... Al final, fins i tot, hi haurà un espectacle amb la participació del públic, però els organitzadors no han donat més detalls.
No, sorpresa. Val.
Hi ha una part de sorpresa, per tant, si ho voleu descobrir, heu d'anar fins al CCCB... I aquí participaran, doncs, tenim creadors i creadores de continguts digitals, hi ha periodistes, hi ha experts en xarxes, en noves tecnologies. Si us interessa tot el que és l'univers digital i l'humor, És el vostre pla pel dissabte.
Meme Fest, eh? El CSCB, sí, aquest dissabte. I ara, va, anem cap a... Marxem de Barcelona.
Sí, que toca.
Marxem
ja toca
de Barcelona i anem cap al Segrià a veure la floració dels arbres fruiters. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. És aquest moment de que, exacte, que vas girant i ja no saps on mirar, no? Sí. Realment, perquè és que és tan maco el,
és
que,
un moment
el que ens proposes ara mateix, preciós, aquestes vistes.
Sí, sí, anem dels museus al camp, perquè està a punt d'arribar la primavera i arriba aquell moment preciós de l'any, que és el de la floració dels arbres fruiters, que tenyeixen els camps. A veure, aquí a Barcelona tenyeixen algun carrer, els privilegiats que tenen arbres, però fora de Barcelona tenyeixen els camps dels seus colors, no? Llavors, aquest espectacle natural que passa cada any s'ha convertit també en una activitat per fer en família. I hi ha diverses propostes al voltant d'això que són molt interessants. Jo us en porto una, que la fan a Aitona, al Segrià, que és un d'aquests punts del país on és espectacular veure aquests paisatges tots plens d'arbres en flor. Hi ha l'empresa Fruiturisme, que són l'encarregada d'organitzar diferents propostes al voltant d'aquest espectacle natural, no? Per exemple, ara mateix el que ofereixen és una ruta guiada pels camps de presseguers, que estan en plena floració. Els presseguers fan aquella flor rosa que realment, vist des de dalt, els camps semblen una catifa, és un espectacle fantàstic. Però ells també ofereixen altres coses, si us ve de gust, ja que som, rutes pel nucli antic del poble, descobrir el paisatge agrícola i natural de la zona. Pot ser una bona excusa per anar fins allà i un cop allà veure els arbres fruiters i descobrir altres coses que la comarca ens pot oferir.
Ens pot oferir. Clar, ens hem centrat en Aitona, al Segrià, però ara ho comentàvem fora de micro, amb la Vanessa Carrasquilla també i amb la Thaís, que dèiem, ostres, és que... gràcies també a les xarxes socials, no? S'ha posat en valor, diguéssim, sí, aquests paisatges, no? que ofereixen, que ens ofereix casa nostra, no?
Sí.
La Thaís,
sí,
ens ha promocionat i ens ha compartit aquest tema d'Aitona al Segrià, que és meravellós, però, clar, el Pedraforca està al Tulipània, que també és un paisatge de tulipans preciosos. També he buscat els camps de colza de l'Empordà,
preciós,
a Banyoles,
preciós,
també.
Això
que això és més endavant, eh?
Més endavant, sí, d'aquí uns mesos.
Clar, la Thaís ens ha centrat aquest mes de març. I després els camps de la lavanda.
Ai, que bonic.
Sí, que mira, que aquesta setmana que vam parlar del llenguatge secret de les flors, Thaís, amb la Maria Almenar, i parlàvem justament del llenguatge que hi ha, diguéssim, doncs la lavanda, que és aquest amor, diguéssim, a primera vista, no?, el que transmet.
Mira.
Doncs cap a Santa Eulàlia de Ronçana. Però ja ens en parlaràs. Ara em vindria... Mira, ara que ja hem fet com una mica de... Hem passejat una mica, no?
Sí.
Hem estirat les cames.
Sí.
Ara una mica de jazz?
Una mica de música.
Va.
Vinga.
T'imagines, ara m'estava visualitzant Aitona amb música de jazz de fons, llavors ja això
ja
estaria...
Ha estat un mix de les dues propostes,
favor,
que és com,
no?,
el plan ideal.
Ara, ballos, truquem a la gent d'Aitona, que em sembla que alguna cosa fan, eh?
Fem aquesta suggeria.
Sí,
segur que alguna cosa amb música.
Oh, meravellós.
Sí, sí, sí.
Però ara ens vols proposar justament pels amants d'aquest gènere musical, no?, del jazz.
Sí, sí, sí.
Estan d'enhorabona.
Anem fins a Mataró, perquè fins al 30 de març la ciutat acull el desè, la desena edició del festival A la vora del jazz. I aquí el que hi ha és un total de 7 propostes de diferents estils amb músics d'aquí i músics de fora. A part, el festival està d'enhorabona perquè celebra els 10 anys, que és el temps que fa que diguéssim que estan treballant per apropar una mica el jazz al gran públic. Llavors, bàsicament hi ha 4 escenaris a Mataró on es desenvoluparà tot el festival, que és el Casal de l'Aliança, el Celler Castellví, el Pati del Cafè Nou i la plaça Santana. I aquí és on hi haurà els concerts. Són tots molt xulos, molt interessants. Destaca, per exemple, el trompetista Fabrizio Bosso, que actuarà amb el seu quartet, o el saxofonista nord-americà Harry Allen, que acompanyarà la Big Band Jazz del Maresme.
Home, molt bé.
Dues cites molt xules. Però val la pena repassar el programa i que trieu una mica el que més us interessa.
El que
interessa.
Més ens vingui de gust, no? Doncs mira, ens ho apuntem. Ara sí que... Em fa gràcia aquest imperdible. Tu ja el tens preparat o no? Ens vestim de superheroïnes?
Sí, sí,
sisplau,
la capa.
Va, vinga, anem-hi. Que jo no sé, Thaís, si aquest imperdible que ens portes és pels grans o pels petits?
Jo crec que és una mica per tots, perquè en realitat això del superheroi sembla que sigui cosa de petits, però després quan t'hi fiques n'hi ha de grans que estan emocionadíssims. És a dir, que jo crec que és una cosa molt universal, la passió pels superherois.
Per tots els públics.
Sí, sí. Per tant, sigueu grans o petits, si us agraden els superherois, teniu una cita al Poble Espanyol, perquè fins al 26 d'abril hi ha l'exposició Superherois i superheroïnes, l'aventura. Aleshores, aquesta és una mostra que inclou més de 100 peces de col·leccionisme. Això està instal·lat en una carpa de 700 metres quadrats i una mica hi ha figures, rèpliques d'escala real, estàtues, diorames, hi ha il·lustracions dels personatges més icònics, les escenes més mítiques de les pel·lis, dels còmics de superherois... En fi, al final de l'exposició també hi ha una pantalla gegant d'aquestes interactives que els visitants el que poden fer és pintar el seu propi superheroi o la seva superheroïna i llavors es projecta a la pantalla i es construeix com una gran ciutat de superherois i superheroïnes que han fet entre tots els visitants. Que això potser sí, pels més petits, els hi agrada molt. Però bueno, algun gran també...
Segur que hi cau. S'anima, ràpid. Home, tu diràs. I mira, del Poble Espanyol, Thaís, ens anem ara cap a la capital de l'Anoia, cap a Igualada. I què hi farem? Doncs veure fotografies. I found this photograph underneath broken picture glass. Tender face of black and white. Beautiful, haunting sight. Looked into an angel smile. Ets de fer bones fotografies o no?
Mira, abans més. Perquè ara amb el mòbil, al final, acabem fent fotografies de qualsevol manera.
Ja, això és veritat.
Tinc la sensació que hem perdut una mica, no? Abans amb les càmeres, no? Amb l'afició, doncs només el fet de portar la càmera al carret, tu pensaves tres vegades abans de fer la foto. Ara amb això...
Però jo l'altre dia, saps què em va passar amb les meves nebodes, que tenen 13 i 16, que les veia que estaven amb una fotografia. O sigui, de
paper.
Sí, i dic...
Es veu que torna.
Com que, saps què? Mira, la pregunta... Dic, saps què és això?
Primer de tot.
Perquè, clar, no? Vull dir que és algo com que... Ostres, a mi meravella ara tornar a veure.
Sí, és cert que hi ha un cert revival entre els joves i la generació Z que sembla que estan tornant a comprar càmeres analògiques, carrets de fotos... És molt incipient, però sembla que aquesta generació ho ha descobert. Ho ha redescobert, vaja. En el nostre cas, jo personalment ho he perdut. És a dir, jo tenia una càmera de fotos que no sé ni on és.
Ja on està, jo també.
No?
Ja on està,
no, I vaig amb el mòbil i vaig fent fotos, de manera que he perdut una mica la cura amb la que fèiem les fotos abans.
Sí, sí. Però... I tota la litúrgia que significava.
Clar, és que realment, anar a revelar, esperar... No? Allò tan bonic ja no ho tenim.
Ja no ho tenim. Però, escolta, a Igualada sembla que hi ha, no?, aquest incipient que deies tu, no?, d'aquesta... Tots els amants de la fotografia, cap a l'Anoia, eh?
Perquè fins al 19 de març s'hi celebra un festival de fotografia, que és el Fine Art, que arriba a la 11a edició, és a dir, déu-n'hi-do, ja porta recorregut, i és un esdeveniment que s'ha convertit ja en un referent en el món de la imatge, no?, perquè una mica l'objectiu és apropar el que dèiem, no?, apropar la fotografia i tot allò que l'envolta al gran públic, també als aficionats i, per descomptat, als professionals de la fotografia, no? I enguany el que proposen, hi ha 49 exposicions en total que es poden veure a més d'una vintena de llocs diferents de les ciutats, llocs emblemàtics, singulars, però també hi ha tota una programació paral·lela de tallers, de xerrades pels amants de la fotografia, no? Jo crec que és un lloc ideal per veure l'obra de fotògrafs consolidats, de noms que coneixem tots, com Joan Fontcuberta, per exemple, que hi participa, però també per descobrir els nous talents, no? Els més joves, els emergents, del panorama, tant d'aquí com de fora.
Doncs mira, amb aquesta proposta, aquest Fine Art, un festival de fotografia que arriba a aquesta 11a edició a la capital de Noia, Igualada, ara tornem cap a Barcelona, agafem l'Hispano-Igualadina i tornem cap a Barcelona.
Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión también cambiará tu vida pues sus hechizos son buena suerte salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción para el mal de amores tumbas y flores
y mireu, para el mal de amores, la veritat que també un bon àpat, un bon menjar.
Home, ho cura tot.
Ho cura tot. On ens portes, a Barcelona, de nou?
Doncs us ho vaig comentar l'última vegada que vaig ser aquí, però
sí,
com que ja està en marxa, no volia deixar de mencionar-ho.
Recordem-ho, sí.
Perquè fins al 19 de març hi ha el Passeig de Gourmets, que és aquesta cita gastronòmica per descobrir els restaurants de la zona del Passeig de Gràcia. I tota la zona del passeig en si i els voltants, que, com sabeu, és una zona on hi ha establiments de molta qualitat, alguns fins i tot amb estrella Michelin, i el que fan durant aquests dies és que ens proposen menús gastronòmics a molt bon preu, perquè tothom pugui gaudir un dia d'aquesta gastronomia d'alta qualitat. Per tant, jo us aconsello que aprofiteu, perquè encara queden uns quants dies, i aneu cap al Passeig de Gràcia.
O sigui, que estan ja des d'aquesta setmana, eh?
Ja està en marxa, sí.
Val. Llavors és anar allà, al Passeig de Gràcia, i ens ho trobem.
Sí, el que passa que jo crec que és millor, com sempre, en la majoria dels meus plans, aneu a la web del Passeig
de
Gourmets.
Fem una ullada prèvia.
Feu una ullada, perquè hi ha diferents rutes, hi ha diferents menús, cada restaurant fa la seva proposta, per tant, crec que és millor pensar-s'ho a casa, decidir quina de les propostes que ja ens agraden, perquè n'hi ha moltes, i llavors ja anar una mica més a cara barraca.
Doncs així ho farem. Thaís Gutiérrez, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gaudeix d'aquest mes de març.
Ai, sí.
I ens explicaràs a veure quin imperdible, amb quin imperdible t'has quedat. O amb quins. O amb quins.
Amb quins, amb més d'un, segurament.
Gràcies, Thaís, cuida't.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Tres minuts que passen de dos quarts d'una. Ja anava a dir que encarem la recta final, encara ens queda una hora i mitja de programa, però el José diu, home, espera't, que han de passar tantes coses aquest divendres. I, si us plau, la recta final del programa, no us el podeu perdre. Montse Pibernat, tu no te'l perdis, perquè
estaré atenta, no me'l perdré.
I diria que aquesta paraula que demanes avui va lligada al que passarà.
Ah, perfecte.
Mira, doncs tot està connectat, que de fet tot està connectat, perquè ja tenim a la Pris, que l'he vist que ha entrat, cosa que, mira, ai, el cor se m'ha...
Se t'eixample el cor.
M'ha patat el cor, comenten. Parlant de patates, avui demanes aquesta paraula molt bàsica.
Ah, sí, Mercè. Avui bàsica perquè és un aliment, un aliment que ha salvat molta gent de la fam durant la seva història. Un tubercle que va arribar del Nou Món i que va canviar la perspectiva gastronòmica, la patata. Si és evident que l'home ve de la patata...
Sembles trafolar i aquesta teoria... Mireu, com que sou oients fidels al magazín, ja, jo ja sé que vosaltres sou conscients del que passarà avui, però si no, us ho recordo, no passa res. Ahir va ser el dia de la truita de patates, val? Llavors, ja sabeu que aquí a l'emmagazín ens agrada molt celebrar-ho tot, tot, tot el que puguem, ho celebrem. José, tot, Montse, tot.
Perfecte.
I avui ens hem marcat un repte. Montse.
Ah, sí?
Sí, no és fer una truita de patates, que sí que serà molt probablement el repte final, però què passa? Per fer una truita, què necessitem?
Patata.
Va, llavors, la cultivarem.
Molt bé.
Llavors, hem pensat que, concretament la Harke, que és com aquella ment que ho pensa tot, i que creativa en ella mateixa, i va dir, escolta, doncs per què no fem un hort urbà?
Ah, molt bé.
Què et sembla?
És a dir, fem la truita de patata des del seu inici.
Des de l'inici. Cultivarem, doncs, aquestes patates, si us quedeu al final del programa, parlarem amb una persona experta perquè ens ajudi, sobretot, a aprendre i a il·lustrar-nos i a guiar-nos en aquest cultiu de la patata.
Molt bé.
Però, clar, abans anem a l'origen de la patata, no?
Doncs sí, parlarem... anem a l'origen. Jo parlo de la llengua, és a dir, de la paraula patata. Si vols, comencem per al principi.
Vinga, va.
Tu vols endevinar d'on ve avui la paraula patata?
A veure, espera't, va, que ho endevino. Que a veure, del llatí no. Va,
molt
va,
jo
suposo, no? Perquè els romans no en tenien, de patates.
Exacte,
oi,
no. La patata va arribar arran de la descoberta d'Amèrica. Aquí no n'hi havia. I si no hi havia patata, no hi havia aliment, no hi havia paraula. Va arribar, i va arribar l'aliment amb el nom. I aquí comença una bona història, amb els seus ingredients de llegenda, que també té la paraula patata.
Ah, sí? A veure, explica això.
Mira, a veure, els viatgers que tornaven del Nou Món van portar molts aliments nous. I un va ser la papa. Es deia així, d'origen quichua, la patata, es deia papa. Així es deia, papa. Però també van portar un altre tubercle semblant, però d'un color més ataronjat, que ells en deien batata, amb B alta. I aquí és on comencen les diverses teories. El que sembla més clar és que durant un cert temps hi va haver confusió entre papa i batata, tant en el nom com en el tubercle, perquè el confonien, no? A uns els hi arribava una patata i als altres els arribava una batata. A poc la papa, aquesta papa, van adoptant el nom de patata. I això segurament pel que he dit que va anar passant,
no? Sí, va ser una barreja entre els dos,
va ser una barreja
entre batata i papa.
Estem parlant de molts anys, No és que un bon dia algú digués, d'això en diré patata. No, es deia papa i llavors uns altres els hi va arribar que es deia batata, es va barrejar els dos noms i es va decidir...
Patapam.
Patata. Però he trobat altres teories molt simpàtiques que m'agradaria compartir.
A veure.
La primera és una mica còmica i poc creïble. Explica que quan els indígenes de Sud-amèrica s'acostaven als missioners, a missions allà, diu que a vegades els anaven a picar i els duien menjar i els picaven a la porta, no? Toc, toc. Qui hi ha? Deia dintre el missioner.
Qui hi ha? Entri.
I els indígenes responien, papa, tata. Papa, tata. I es veu que tata és avi o senyor.
Ah, sí? Tata és avi o senyor?
Això es veu, eh? Jo, sisplau, no té cap base científica. Ho he trobat a internet, però m'ha semblat divertit. El porter de la missió es girava i deia als missioners, mira, ja arriba el de la patata.
Bona.
Papatata.
Papatata.
Això és poc creïble, però bueno...
Però t'ha semblat curiós, no?
M'ha semblat curiós. Hi ha una altra versió de per què papa va passar a dir-se patata. I faig un incís, perquè en algunes zones de parla castellana de la península o de les Illes Canàries se'n diu així papa. Les papes arrugats, no? Vull dir que hi ha molts llocs que se'n diu papa en castellà. Bueno, com us deia, hi ha la versió que diu que les autoritats eclesiàstiques espanyoles van considerar irreverent que un tubercle com aquest tingués el mateix nom que el del cap de l'Església Catòlica, el papa. I potser aquesta teoria, que aquest poder eclesial el que va promoure és que se'n digués patata. Ja us ho he dit, tenim llegenda de patata.
Al porro de la patata.
Achuté.
No l'havia sentit, aquesta.
L'havia esborrat, aquesta cançó, a memòria.
Bueno, jo sabia una altra versió, no? El corro de la patata és particular? O era el patio de mi casa? Bueno,
el
no
patio
sé.
De mi casa, jo
potser
crec,
sí.
No?
Però,
no
sé, bueno, mira, el corro de la patata.
El corro de la patata. Anem a la llengua catalana. Què fem amb la patata?
Doncs mira, tenim, amb el nom de patata, doncs hi ha varietats de patata. La patata del bufet, la vermella, la blanca, moltes varietats. Tenim les patates fregides, que en català reben un nom molt bonic. patates rosses.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí.
O sigui, les patates fregides en català?
Se'n diu patates rosses.
Patates sí. Rosses.
Bueno, ben dit. Ben dit està, ben dit de totes maneres. Patates fregides, però hi ha uns certs parlars catalans que diuen rosses, patates rosses.
O sigui, són les dues
Sí, sí, correcte ho és tot,
val,
en aquest cas.
Val, però bé, bueno, si dius... Però bé, si
unes, dius unes patates rosses, vol val. Dir unes patates fregides.
Doncs mira, va bé saber-ho.
I del moniato també se'n pot dir patata de Màlaga.
Ah, això ho bé. Sabia.
Ara, fem un salt i ens n'anem al llenguatge col·loquial. Podem dir d'una persona poc destra, curt d'enteniment, un zero a l'esquerra, que també és un patata. Tu ets un patata perquè no vas per res, un patata. Després fem un salt també al llenguatge col·loquial i en femení la patata, doncs bé, és un eufemisme per la vulva.
És veritat,
la patata, la patatona.
Correcte.
Això ens deien les iaies també. És així. I si tens un nas gros, què?
Mira, aquesta la sé.
Va.
Montse, no és el teu cas, eh? Però tens un nas de patata.
Un nas de patata. Un nas de patata és un nas gros, oi?
Un nas ben gros, no? D'aquells...
Exacte. I ara passem a les locucions en català. En fem servir unes quantes. Per exemple, passar la patata o passar la patata calenta. Tu ho dius, Mercè?
Sí, alguna vegada sí, això de... No? De quan vols passar la pilota a algú, no?
Exacte, perquè és quan encolomes algú un assumpte dificultós...
Hem de passar la patata.
Li pots passar la patata, passar la patata calenta, passar la pilota... Carregar el mort, també, o carregar els neulers. Ja és...
Ostres, això ja és un altre nivell,
És un altre nivell. Passar la patata calenta.
Val.
Una altra locució. Si pensem que algú és una persona eixuta, poc alegre, doncs li podem dir que és més sèrio que una patata. I sí, he dit sèrio. I molts direu, ai, que s'ha equivocat.
No.
Sí, ho sé, en català, correcte, és seriós. Però us vull dir que aquesta locució, escrita així, sèrio, és més sèrio que una patata, està recollida al Diccionari Català-Valencià-Balear i és antiga. Diuen que és pròpia dels parlars balears, però sí que ja sabem que entre el llenguatge col·loquial en català doncs fem servir sèrio, així, sèrio. I ells diuen, sempre més sèrio que una patata.
Més sèrio que una patata, acceptat. Sí. Molt bé.
Acceptat, bueno, acceptat amb reserves, però estem parlant del llenguatge col·loquial, sí. Per tant, sí.
Val.
Més locucions col·loquials. Menjar-s'ho amb patates.
Ui, sí.
Menjar-s'ho amb patates és una locució més aviat nova, eh? Ve de la llengua col·loquial. Tu en passes, però, o sigui, si tu en passes amb patates, és que encara és molt més espès. No només tu en passes, sinó que ho has de fer per força. Has de reconèixer que t'has equivocat. En castellà es recull el Diccionari de la Real Acadèmia. Ho he buscat ara abans de baixar. Existeix, comercelo con patates.
Comercelo con patates.
Per tant, tot fa suposar que hem fet una traducció literal en català i bé, amb llenguatge col·loquial a mi no em sembla pas malament menjar-s'ho amb patates.
Mira, doncs si ho dius tu, Montse, això va a missa.
I doncs va.
I arribem amb les frases fetes amb patata. Què tenim? Va.
N'he trobat. A veure la saviesa popular què ens diu de la patata. Si l'hem de sembrar, disculpa, que ja sé que ara ve un expert, però ja aneu tard. Perquè hi ha una frase feta que diu per Santa Eulàlia sembra la patata.
Ah,
i Santa Eulàlia ja ha passat.
Febrer, no?
Va ser el febrer, el 12 de febrer. Però bé, més enllà d'això, suposo que hi ha un marge, no? La patata és ben considerada. Diu així, amb tot va bé la patata, puix és menjar que no mata. Amb tot va bé la patata, puix és menjar que no mata. Vol dir perquè és menjar que no mata. I també diuen, l'arròs i les patates bullides allarguen la vida.
Mira.
Bé. També es diu que l'olla sense cap patata, escudella de beata. Que Déu voler dir que no val res, suposo.
Aquesta
m'agrada. L'olla sense cap patata, escudella de beata. I un últim refrany.
A veure.
Val més patata a casa que carn fora de casa. És que aquesta em fa riure molt. No sé si... Bueno, que cadascú l'apliqui el que vulgui. No sé si és literal o se'n va més enllà. Però val més patata a casa que carn fora de casa... Mira, si no es conforma és perquè no vol.
Doncs mira, la patata que la tindrem a casa. Mai millor dit, avui, al final del programa. Montse...
Mercè.
Bon cap de setmana.
Vinga, plantar.
Mami, es el baile del verano.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel
Els dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Tot està connectat.
Tres quarts d'una. Felicitat a l'estudi de Ràdio Estel, perquè la tornem a tenir aquí, ja és nostra.
Què tal? Què tal? Com esteu?
Ana Prisma... Ui, és que...
Què?
És que et veig diferent i tot.
No crec que hagi canviat gaire, eh? En dues setmanes.
Dues setmanes.
Home, que ho he fet per telèfon, Raga, i ja em sembla una eternitat, eh?
Era com allò de l'aute. T'hem posat a l'aute aquest matí. El passava per aquí,
ah,
saps?
Ah, mira.
A veure si passava per aquí o no.
Bueno, doncs
no
mira, sé, no. Ja està. Passava per aquí i se quedó un rato. Mira, ara m'estàs...
Telefono cerca...
M'estàs transportant...
A on vas? A on estàs?
Mira, ara estic al cotxe amb uns pares, anant cap a Sòria, Setmana Santa, s'acosta Setmana Santa, i escoltant Luis Eduardo Aute.
Home, tot un clàssic, eh? Ara, per mi, Luis Eduardo Aute, Slowly. O sigui, ja que, no? Saps quina és? És que, clar, potser si et dic el títol, no...
Clar, no, jo no, me la sé un cop les
escolto. No, no
les
la penso cantar perquè m'han vetat, ja. Aquesta.
Ja no et deixen cantar?
Un poquet. Han dit, controla't. Aquesta és Slowly. On cap a on vas, ara? Cap a Sòria, també?
Ara estem tornant, perquè hem sentit el casat diverses vegades, eh? Perquè 400 quilòmetres donen per molt
d'aute.
Però estem aquí, no patiu, ja som aquí. Sé que la gent em trobava a faltar, que notava el telèfon, eh? No, això ets tu, Raga, això ets tu, que m'estimes molt. I
jo tenia ganes d'abraçar-te.
A més, avui que fa aquest sol espectacular. I avui us venia a parlar de...
Slowly tonight.
Sort que t'han prohibit cantar.
Tonight, y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo...
Però canta, si vols.
Quiero bailar un slow with you tonight.
Ah, sí, clar, aquesta, clar.
Home,
sí.
Per l'amor de Déu.
Sí. Ara sembles ma mare.
I hi ha un cap, ja. Ostres, ara m'he sentit gran. Però jo t'haig de dir que...
Cadascú lo seu.
Sí, home, i tant. Però això són clàssics.
Sí.
Home, no. Hi ha un moment en aquesta cançó que hi ha un canvi, ja veuràs, ja arribarà. O sigui, tu deixa-la de fons i quan arribi el canvi... És que quina rebuda et fem aquí.
No, meravellosa. A veure. Que a tu t'agrada més Aute que a mi i que t'ho estàs posant per tu més que per mi. D'acord.
Però... Mira, guaita.
Espera't, a veure. Ja t'estàs imaginant que estàs fent alguna cosa amb fang, no?
Mira,
i algú comença a rebregar...
T'haig de dir una cosa. Jo aquesta cançó, ara que ho deies, és veritat que Aute, també és veritat que l'assimilo molt en cotxe, eh? Perquè ara m'ha vingut també aquell record, però no era amb els meus pares. Els meus pares no eren molt d'Aute.
Era amb algú altre?
Era amb els pares de...
Pares de Mercè Raga, no escolteu ara la ràdio, ara el que dirà. Perquè, clar, els hi fas fotre el salt amb quins altres pares que escoltaven Aute.
Mira, és que estava pensant amb els pares d'una amiga que ens portaven a Camprodon i sempre Aute, Aute, Aute. I sé que m'esteu escoltant, perquè m'estan escoltant sobretot la seva filla, la meva amiga, la Mercè, i serà conscient d'aquest moment. Però deixa'm dir-te que el meu pare, Manzanita, al cotxe.
Manzanita? Uf, no, nosaltres no escoltem Manzanita.
Escoltant Manzanita. Tots els meus germans i Michael Cross, també. Un clàssic. Va, escolta, cap a on anem? A on ens portes?
A donar un tomb, avui. Va, a donar un tomb, perquè ja comença el bon temps.
Va.
Avui, si voleu, mira, ja estem aquí amb el Frank.
Ja està.
Va. Sortim de l'estudi, sortim a fer un tomb, aprofitant que fa bon dia. I clar, els carrers tenen molta història, Raga, i o sou com jo, que a vegades vius penjada en la vida, llavors vas mirant els edificis i vas dient ai, quina història hi deu haver darrere d'aquest edifici o aquest carrer o tal. Mira, si no us ho pregunteu, avui no cal que escolteu la ràdio perquè potser no us interessa. Em fa gràcia, avui estava repassant efemèrides i tal dia com avui, de 1908, fa 115 anys, s'inauguraven les obres d'obertura de la Via Laietana de Barcelona. Molta gent que potser ens esteu escoltant i no sou de Barcelona, segur que algun cop heu passat per Via Laietana, al costat de la catedral, vull dir, segur que ho heu vist, això. Es va conèixer en aquell moment com la Reforma, i Laietana doncs, venia en honor als primers habitants ibers de la zona. I què? Hi ha molta història darrere d'aquest carrer. Tu ara passeges... Anava a dir tranquil·lament no, perquè ara hi ha obres a Via Laietana.
Sempre hi ha obres, no? Ara, després d'això que has dit, o què?
Bueno, ara fa dies que hi ha obres. A Barcelona ara hi ha moltes obres. No sé si respon a que hi ha eleccions que es van acostant, i aleshores tot ha de quedar ben maco. Via Laietana ja fa un temps ara que estan fent les obres, però tu passeges per allà i no t'imagines tot el que hi havia darrere d'aquest carrer. Abans d'haver-hi aquest carrer, hi havia cases, hi havia carrers. I aleshores el que van fer va ser destruir tot el que tenien davant per fer aquesta via. I per què servia aquesta via? Per què s'havia d'obrir? Era per unir el nou eixample, que s'havia començat a construir a partir de 1860, on hi vivia la burgesia catalana, i on tenien negocis? Doncs tenien negocis al port, i ells volien una via directa per anar als seus negocis, perquè si no allò tot era Ciutat Vella i els carrerons típics de ciutat medieval. Què passa? Que, clar, hi havia molta cosa pel mig, i van dir, saps què? Ens ho carreguem. Es van carregar 85 carrers.
Què dius ara?
Sí,
85.
85 carrers, 2.200 vivendes, i van fer fora 10.000 persones.
Apa, tu.
Del barri, sí. En el seu moment, gent que, per cert, no els hi van dir, mira, us destruïm la casa...
Però no patiu, no?, que us buscarem
que us farem un altre
costat.
No.
No, això
es
no
van
va
quedar allí, tal qual. Mira, ara crec que tenim de fons el Pascal Comelade, el José que me l'ha posat, perquè té aquesta peça que es diu Via Laietana.
Ah, sí?
I és com d'obra, també.
Ui.
No et poso l'Aute, però et poso el Pascal Comelade.
M'agrada, també.
I és aquesta història, que van estar molt de temps en obres. De fet, no es va acabar fins als anys... fins al 58 no es van donar per acabades les obres de Via Laietana. Imagina't el que duraria quasi mig segle. I això van fer fora a 10.000 persones i allà que tu t'has de buscar la vida. Un llibre que reflecteix molt bé la situació dels veïns de l'antic barri de la Ribera, que van haver de marxar, van ser desallotjats per aquestes obres de la Via Laietana. És una novel·la que recomano sempre perquè em va encantar en el seu moment.
Sí? Quina.
És La felicitat, de Lluís Anton Baulenes, que explica la història d'una noia que viu doncs, en un dels edificis que han d'enderrocar per construir la nova avinguda, i de veritat que és un dels meus llibres preferits de la història mundial. Si no l'heu llegit,
no.
Us ho dic de veritat,
val.
La felicitat del Baulenes. Però va, seguim, escoltem més musiqueta. Ara ja no estem d'obres.
Ara on som?
Ara podríem ser perfectament doncs, en un d'aquests àtics pijos que hi ha ara hotels a Via Laietana, prenent un còctel. Si tens 15 euros per gastar-te en un còctel, doncs estàs allà tranquil·lament, a la llum de la lluna. Gaudint de les vistes. Mira, aquest és l'Albert Caire, que també té una composició que es diu Via Laietana, i aleshores doncs, també ens serveix per explicar la història d'avui. Com ja havia passat amb l'Eixample, jo no sé si tu ets previsora, Raga. Jo, per exemple, no gaire. Tu ets previsora a la teva vida, dius, mira, avui surto, llavors no tornaré a casa fins tal, agafo no sé què, no sé quantos, bla, bla, bla.
No gaire. Soc més que la vida et sorprengui.
Això està bé, també.
Sí.
O sigui, ets de les que es deixa el tàper a casa...
Sempre.
El dia que ja se l'ha preparat... Uh-huh. Tu vius a prop o no, de Ràdio Estel?
Sí, sí, que visc a prop, però potser no em donaria
no
temps de rectificar.
D'anar
no,
i tornar.
Ui, tot. Tenim la Mondelo per aquí, Mercè. Ja riu,
no? Et coneix, la Mondelo sap que no ets gaire previsora.
Mica, no?
La Mondelo, ja saps que quan està fent la seva feina de xarxes, ella silenci, silenci absolut. Doncs mira, els que van dissenyar la Via Laietana eren més ben pensants que tu i que jo, tenien la ment més ordenada, perquè ja van aprofitar, per ja que obrien aquell foradot, aquella cicatriu enmig del barri de la Ribera, per resoldre moltes de les mancances que hi havia a la zona. Per exemple, doncs van fer el clavegueram, cosa important. Sempre
home, sí que és d'agrair.
No? Sempre és d'agrair que la nostra merda tingui on caure, perquè si no et trobes que tens una ciutat que la gent es mor als 30 anys i no saps per què. I també van començar a construir els túnels que pocs anys després servirien per fer el metro. Entenc que eren uns túnels així més estretets i tal.
Això
però
és interessant.
Els van començar fent al seu moment, que el metro no passaria fins alguns anys més tard. Què passa? Van ser previsors amb algunes coses, es van carregar edificis que suposo que en el seu moment tampoc tenien molta importància, però també es van carregar edificis de reconeguda vàlua històrica. Un d'ells, per exemple, va ser el convent de Sant Joan de Jerusalem, que tenia la tomba de Pau Claris, del president de la Generalitat, Pau Claris. No només és un carrer, ara molta gent ho coneix com a carrer, però Pau Claris, abans de ser el nom d'un carrer molt conegut del centre de Barcelona, va ser president de la Generalitat. Hi havia la seva tomba en aquest convent de Sant Joan de Jerusalem, però la veritat és que una vegada la van voler obrir per veure com estava el cos de Pau Claris, perquè hi havia la sospita que l'havien enverinat. I què va passar? Que el seu cos no estava a la tomba.
Què en dius ara?
Per tant, no van poder saber què havia passat amb Pau Claris. El convent, de totes maneres, vinga, fora, pam, va. I va quedar, aquell convent va morir. Però després sí que es van fer reconstruccions d'alguns dels edificis importants que quedaven fora d'aquella Via Laietana. Què van fer? Pedra.
A pedra?
A pedra?
Sí.
Portar edificis d'un lloc a l'altre. Per exemple, si aneu a la plaça Felip Neri, sempre hi ha gent. Recordeu que hi ha a les parets els senyals de la metralla, de les bombes, del 38, que van matar a molts xiquets que estaven allà. Doncs allà també hi trobareu els edificis dels gremis de calderers i de sabaters, que estaven situats en un indret on hi passava directament la Via Laietana, i els van portar pedra a pedra fins allà. I també, per exemple, la Casa Clariana Padellàs, que és on ara hi trobem el Museu d'Història de Barcelona, també la van portar pedra a pedra. Quina feinada, només pensar
doncs
pedra
sí,
a pedra.
Doncs sí, déu-n'hi-do.
Però bé, escolta, perquè els van
sí,
mantenir.
Sí.
Per tant, estem contents que els podem seguir gaudint. El que es va construir en aquell moment, tu et penses, Raga, que allà, a la Via Laietana, van dir, no, mira, posarem aquí unes casetes baratetes, tal. No, no, allà fan les edificacions de la gent amb calaram.
Amb diners.
Amb diners. Ara. Per exemple, l'edifici de Foment del Treball Nacional, la Caixa de Pensions, l'edifici de l'arrendatària de tabacs, o la casa Lluís Guarro, que el nom, bueno, doncs, la Mondelo, que és jove, ja riu.
Riu, la Mondelo.
Que era un edifici projectat per Puig i Cadafalch, que era pel propietari de la fàbrica de paper Guarro.
Però és que sí, de paper, clar.
Ah, molt coneguda.
Home. No, per això. Però, no, però és veritat, escolta, és molt bon paper.
Jo no l'he...
Jo sí.
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 Jo tenia el del Galgo. Saps el del Galgo que hi havia, que es veia el dibuixet, ara no sé com es diu, que la impremta, o sigui, sí, ja feien el que quedava la marca del paper, que era Galgo, aquest sí.
Mira, doncs jo sí que el Guarro el tinc bastant en ment, dels papers, total.
No sé bueno, si encara et segueix.
Potser sí, jo crec que sí.
Doncs
no
mira,
sé, ara.
Salut.
Allà hi havia trobàvem la casa de Lluís Guarro, no?
Allí trobàvem aquesta casa i també trobàvem moltíssimes altres cases de gent famosilla. Però va, tornem a canviar de música. I us porto aquesta música, aquesta peça així com una mica intrigant, perquè també es diu Via Laietana, és de Rhodes and Cello, i ens transporta en un món, en un moment intrigant, perquè, no sé, nosaltres parlem molt del barri gòtic, no?, la Via Laietana,
clar,
el barri gòtic, Hi ha el districte de Ciutat Vella, que hi ha Raval, Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i el Gòtic. I Via Laietana està per allà al mig. El que passa és que el barri gòtic, no acaba de ser gòtic. L'art gòtic és propi dels segles 12 a 15, i el barri que coneixem com a barri gòtic no es comença a anomenar així fins a principis del segle XX. Què passa? Doncs hi té a veure la construcció de Via Laietana. Per què? Què passava? Que, doncs, quan es trobaven algun marc d'una porta superxulo, alguna filigrana, alguna cosa que havien de destruir perquè tiraven a terra l'edifici, doncs agafaven alguna decoració i aleshores, pam, ho posaven, per exemple, a la porta de... el marc de la porta del Museu Frederic Marès. Ai, doncs ara ho col·loquem allà. I aleshores, el pont del carrer del Bisbe, que tothom es fa les fotos, aquell pont no era allà originàriament.
Ah, sí? Ah, mira, no ho sabia, això.
Clar, i van començar a posar doncs, certs detalls i a principis del segle XX comencen a anomenar-lo barri gòtic. Però que sapigueu que és gòtic perquè li hem posat nosaltres certs tints gòtics en el seu moment. I no es comença a popularitzar i la gent no comença a visitar-lo fins a, com a destí turístic fins als anys 50. Ara, si vas a Barcelona i no visites el barri, entre cometes, gòtic,
no
has vist Barcelona.
No has vist Anna Prisma, vinga, moltes gràcies per aquest tomb.
Doncs
ha estat
res,
molt bé aquesta passejada.
Quan vulguis et faig una visita guiada. Vinga.
Vinga, doncs nosaltres que hem de fer res, una petita aturada en el camí, ens posem al dia amb els principals titulars i tornem.